Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Bon dia a tothom. Jordi Turull ja ha arribat al bufet d'advocats de Terrassa per treballar. Ha estat rebut amb molta expectació i també estima. Turull surt de la presó doncs, amb el permís 100.2 del règim penitenciari. S'incorpora avui a aquest despatx d'advocats i tindrà 12 hores de permís fora de la presó. És l'últim dels condemnats per l'1 d'octubre que surt en virtut d'aquest article. I un dia més hem de parlar del Covid-19, que es dispara a l'estat espanyol amb 29 morts i més de 1.000 contagiats. La Comunitat de Madrid i la ciutat de Vitòria han anunciat la clausura de les aules i a la capital de l'estat espanyol se suspenen totes les intervencions quirúrgiques no urgents. A Catalunya hi han 3 morts, 2 justament ahir, i 101 contagiats. El Ministeri de Sanitat anunciarà en les properes hores noves mesures contra la propagació del coronavirus a tot l'estat. I mentrestant, tot Itàlia queda sotmès a la restricció de moviments i de reunions. Els italians només podran sortir de casa per anar a treballar o per motius d'emergència. Les escoles i universitats, tancades des de la setmana passada, continuaran sense activitat fins al dia 3 d'abril. En tot això, segons informa avui La Vanguardia, un 70% dels contagiats a la Xina ja haurien superat la malaltia. I mentrestant, el Papa Francesc ha anunciat aquest dilluns que ofereix la missa matinal aquesta setmana pels malalts a causa del coronavirus. En una celebració tancada i transmesa per streaming, Francesc ha animat els creients a sentir vergonya i dolor pels propis pecats i pel mal que cadascú fa, com també a no quedar-se en una llista de faltes. D'altra banda, el pontífex demana pregar aquest mes de març pels cristians de la Xina. Aquesta és la intenció del Papa per aquest mes, que difon la xarxa mundial d'oració del pontífex a través de la iniciativa multimèdia, el vídeo del Papa. I avui també us podem informar per l'agenda del dia. 4:45 de la tarda comença la pregària per les vocacions sacerdotals a la Basílica de Sant Feliu de Girona. Fins aquí la informació. Ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Recordes els top 10 de la ràdio de tota la vida?
Aleshores eren només musicals, però ara obrim el top 10 a qualsevol terreny que et puguis imaginar.
De dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, o Déu meu, el top 10 de la vida a Ràdio Estel.
Els 10 millors llibres d'aventures.
Les 10 cançons d'amor més tendres.
Els 10 viatges més anhelats.
Els 10 restaurants més sabrosos.
Les 10 obres de teatre que més t'han emocionat.
O Déu meu, el top 10 de Ràdio Estel, amb Miquel Murga. Del 2 al 9 de juliol, peregrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a fer un camí de fe, cultura i història. Un viatge per conèixer la Galilea de Jesucrist des de la seva infància fins a la seva vida pública. Del 2 al 9 de juliol, peregrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Route Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
Hola, sóc la Mercè Raga i cada dia estem amb els doctors Márquez i Valverde atenent els vostres dubtes mèdics. A partir de 12:45, truca'ns, de fet, ara mateix, si vols, al 93 409 2770 i ens expliques què et passa i a 12:45 resoldrem els teus dubtes. Mira, dubtes com ara problemes musculars o articulars, refredats mal curats o algun problema digestiu que et faci la guitza. Aquestes són algunes de les consultes, de les qüestions que ens pots fer trucant ara mateix al 93 409 2770 i a 12:45 tindràs la resposta en directe. T'hi espero.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, bon dia. Són les 10 i 4 minuts. Benvingudes, benvinguts a Cinquenters. Què tal, família Cinquenter? Com esteu? No tenim la grip aviar, no? No tenim la grip de les vaques boges, no? Tenim una grip nova, ei, per treure personalitat, per treure pit del que ens passa als Cinquenters. La pràctica totalitat d'aquest equip, compost per Estefania Burgos, Toni Huguet i servidor, dues terceres parts som Cinquenters. Toni és 60, jo sóc 50, Estefania és 30. I això ho podreu explicar d'aquí uns anys, Estefania. Jo crec, espero que també. Aquell dia que van tancar les escoles, aquell dia que van jugar partits de futbol a porta tancada, aquell mes que semblava que el país estava aturat. No, no, és que es va aturar. I això ho explicarem als nostres nebots, als nostres nets, dient el que va passar al mes de març de 2020. Soroll independent... No, és un tema polític, és un tema de salut. És un tema que les autoritats van dir, sobretot, fem això i no ens esbarem, no ens atabalem, que són mesures de prevenció. Ahir a la tarda, el Bonària del costat de casa meva estava pràcticament buit. Fem una crida a la calma, sisplau, fem una crida a la calma. Estaria bé posar un punt de seny a tot plegat, perquè si no, ens acabarem matant. Recordeu aquelles imatges que sovintegen a les televisions de dones... Perdona, però especialment dones fotent-se bufetades una a l'altra a supermercats quan donen una oferta, televisors que donen a gran preus... Uf, sisplau. Si es pogués comprar el seny, compraria un quilo. Però crec que no serà suficient pel temps que corren en aquests indrets.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Una de les expressions que, quan jo digui el nom i el cognom del convidat, molta gent dirà, molta de la nostra audiència pensarà, dirà... Home, senyor Juanjo Isern, bon dia.
Molt bon dia, Sergi.
Com estàs?
Un plaer estar aquí amb tu.
El plaer és meu i, en tot cas, sempre és recíproc, i ho saps.
Moltes gràcies.
Diuen les teves biografies arquitecte, polític, vicepresident de la Federació Catalana de Futbol, entre d'altres coses... entre coses que has fet i has tingut càrrecs que has tingut al passat. En quin càrrec estàs més, vius més feliç?
Sense cap mena de dubte, com a arquitecte.
Que arquitecte, eh?
Sí, perquè en definitiva jo no sóc un polític. No ho he sigut mai. És veritat que he exercit càrrecs polítics,
sí,
en diferents governs,
sí,
sempre amb la mateixa finalitat pràcticament, que és la meva vessant tècnica. És a dir, he sigut director en diverses ocasions d'infraestructures, que és la meva especialitat. Per tant,
sí,
on em sento molt més còmodo és fent d'arquitecte, fent de tècnic, que és la meva professió. I polític, pues sí, a vegades t'has de ficar, perquè les qüestions tècniques també són part de la política, però en definitiva mai m'he sentit còmode fent política i m'he sentit còmode aplicant la tècnica a la política.
I el que més alegria està donat?
Lo que més, a part de la família, que és el que més
alegria
m'ha donat, és precisament, a part de la família,
sí,
a nivell més lúdic, el futbol. I sobretot el meu club a l'Europa, que és el club que li tinc el més carinyo.
El que més alegries, Juanjo, i també el que més hores de son t'ha tret.
Sí, és veritat que a mi em va tocar viure una època difícil a l'Europa perquè tenia unes dificultats econòmiques tremendes.
Però quina va ser l'època fàcil de l'Europa? quan va néixer? Quan va jugar a la primera divisió?
Bueno, jo crec que és tot un orgull poder dir que ets soci de l'Europa des de que vas néixer, que has viscut sempre allà, que has anat al camp des de que eres ben petit, i en definitiva és la meva passió esportiva. En definitiva, jo mai havia jugat al futbol, per tant, jo mai havia sigut futbolista, entre altres coses perquè era absolutament dolent jugant al futbol.
Benvingut al club.
El que era bo era el meu fill. Gràcies al meu fill vas poder participar de l'activitat de l'Europa, però de petit jo feia gimnàstica. Sempre he viscut a Gràcia, feia gimnàstica. Estava en una escola de Gràcia que l'esport fonamental era la gimnàstica, i sempre he practicat aquell esport. I el futbol m'agradava, però ningú em volia, que era una de les meves grans decepcions esportistes.
No, enyores aquella etapa, l'última que jo recordi, des de l'any 2003 fins la 2000... Bé, que vas ocupar la cadira màxima a la piràmide organitzativa de l'Europa. No allores aquell temps de president de l'Europa?
Bueno, va ser una època apassionant, entre altres coses perquè teníem endavant un repte que era intentar treure d'aquella crisi brutal econòmica que tenia Europa i, a la vegada, gestionar d'alguna manera el gran aconteixement que era el centenari de l'Europa, que va ser el 2007. Sí. El meu període va ser 2003-2007, precisament, i vaig tenir grans il·lusions, grans projectes per fer un esdeveniment que va ser un gran èxit a nivell social i que l'Europa va poder arribar al 2007 sense cap deute, totalment sanejat, amb una plantilla que realment podia optar a pujar i, de fet, va jugar després molts anys els play-offs d'accés a la segona divisió. Sí. En definitiva, jo estic convençut que aquest any ho aconseguiran, però per altra banda...
Va força bé aquest any, eh?
Sí, l'Europa és un club que és molt estimat a Gràcia. És un club de Barcelona, és un club constituent de la primera divisió d'Espanya.
Sí, sí,
és a dir,
sí.
Va participar en la primera lliga de la primera divisió,
sí.
I això és un gran orgull que no tothom pot compartir amb la resta de persones que són d'altres clubs.
La grada del carrer Cerdanya és molt exigent. Jo sempre l'he vist. Jo sóc hortenc, jo sóc de l'Horta, sí. I malauradament només hem pogut gaudir d'un play-off l'any passat contra el Moralo, que no vam poder ni accedir ni a la segona ronda. Però, i sense comparar, crec que la grada de l'Europa potser per aquell passat és molt exigent.
És super exigent. Jo crec que és la grada més exigent que hi ha a Catalunya.
Sí, no?
Perquè mai està contenta. I, en definitiva, tenen tota la raó del món. Un club que ha estat a primera divisió hauria d'aspirar a tornar a ser primera divisió, sí. I a l'Europa és d'aquells clubs que ho veus, no?, que podria arribar a unes categories molt més altes, perquè té afició, perquè té un espai social totalment cobert, perquè és dels clubs que més afició hi van cada cap de setmana, perquè, en definitiva, la gent es volca amb un club i se'n va als desplaçaments, i perquè, en definitiva, sempre té gent que vol que el club tiri cap endavant. I és veritat que, quan tens tantes coses, la gent exigeix sortir, segurament, d'un nivell com la tercera divisió, que jo crec que li queda petita a l'Europa.
Titular de l'entrevista. La tercera li queda petita a l'Europa. Em quedo de moment amb aquest titular que m'ho has donat sense voler, pràcticament. I penso que tens raó.
Gràcies.
Penso que tens raó. He parlat sovint, amb entrenadors que ha tingut l'Europa, especialment algun amic prou íntim, un bon amic, Manolo Márquez, i parlant d'això, dic, ostres, fent referència a la grada, ostres, apreta molt, Sergi, apreta molt.
És que Manolo Márquez el vaig portar jo a l'Europa.
Mira.
A l'any del centenari, a més. És a dir, va ser l'últim darrer entrenador, després de Moratalla.
Sí.
Vaig fitxar Manolo Márquez, que és una persona extraordinària i que ha demostrat després que és un entrenador de primera divisió sobradíssim.
Sí, sí, sí. Va estar a les Palmes.
L'any que va estar a l'Europa li va costar molt, perquè la gent és exigent, perquè el centenari també oferia moltes expectatives de que l'equip donés alguna cosa més, perquè van venir equips de primeríssim nivell. L'Osasuna va ser el nostre equip invitat al partit del centenari, i l'Espanyol també va venir com a equip invitat, i per tant oferíem unes activitats que realment donaven il·lusió a que l'equip pugés. I vam estar molt malament aquella temporada, perquè no sempre, quan tot ho fas perquè l'equip pugi cap amunt, és quan l'equip puja, i quan realment treballes molt més amb llarg recorregut.
Sí.
I el Márquez el que necessitava segurament era una segona, una tercera, una quarta temporada,
clar,
que és quan ell ara vols consolida el projecte. Aquella era la primera temporada del Manolo.
Sí. És veritat que les coses passen cada dia d'una forma rapidíssima, i que ara analitzar coses de l'any 2007-2009 és francament complicat, però en aquest sentit, a veure com dic la pregunta, encara que passin les coses molt ràpid, com va ser la teva etapa a l'hora de negociar, i no parlo de negoci, sinó de relacionar-te amb clubs Barça, Espanyol? Jo crec que això cada vegada eixamplem les distàncies, m'explico? És a dir, que cada mes, cada any que passa, és més difícil no demanar, sinó que responguin a un favor, a alguna petició que es pugui fer des d'un grup petit. No sé si m'he explicat, eh?
Totalment. I tens tota la raó del món. És a dir, són dues qüestions totalment diferents. Si fos per la directiva dels clubs que estan en aquests moments en primera divisió,
sí,
no hi hauria cap problema en poder ajudar els clubs petits. Perquè la seva voluntat precisament és aquesta, és fer un cop de mà i ajudar amb un centenari, ajudar amb un partit de la selecció catalana, ajudar amb un partit de la Supercopa, participar en trofejos que puguin recaudar fons pel futbol base. Aquesta és la voluntat, però no sempre aquests clubs tenen la disponibilitat de poder-ho fer. I, per tant, els entrenadors que estan molt tensionats perquè les lligues són molt dures i perquè les competicions internacionals són molt exigents, aquest tipus de partits molt més de recolzament a equips de base o equips territorials, els hi costa molt fer-ho perquè, en definitiva, poden tenir lesionats, poden tenir problemes, d'alguna manera canvien l'estructura organitzativa dels entrenaments d'aquella setmana, i, per tant, no sempre la voluntat de l'equip directiu és compatible amb les possibilitats de l'equip esportiu.
I les voluntats dels futbolistes.
Sí,
jo
també,
crec que
segurament.
El futbol professional cada vegada manen més als futbolistes.
Sí, però jo t'haig de dir que ara que, per exemple, estic vivint una època diferent amb la Federació Catalana,
sí,
cada vegada que hi ha un partit de la selecció, els futbolistes es volquen amb la selecció catalana. I segurament les més exigents són després les que més et truquen per dir-te podeu comptar amb mi, i sempre hem pogut comptar amb els millors jugadors catalans. I amb aquesta vessant t'haig de dir que sí que realment la federació té aquest plus de que els equips de primera es volquen molt més en recolzar a lo que després pot ser un partit internacional.
Ara que parles de la Federació Catalana, m'agradaria fer una visita al teu perfil federatiu, perquè tu has estat vicepresident amb Roche, Subías i ara amb Joan Soteras. Alguna cosa tindràs tu per estar en aquest càrrec de vicepresident? S'ha de saber negociar, s'ha de tenir mà esquerra sempre per saber negociar, convèncer. És a dir, què fa una persona vicepresident? Estan amb tres persones que, bueno, Subías i Soteras sí, però Roches se'n va una mica d'aquest perfil dels dos últims.
Amb tots he tingut una relació extraordinària.
Sí,
són unes persones extraordinàries i, a més, uns grans presidents. Jo sempre he tingut una vessant que no tothom li agrada, i és que jo des de la meva època de l'Europa vaig fer polítiques, a més tenia un equip directiu que amb això em recolzava molt, polítiques molt adreçades a l'antiviolència, a la xenofòbia,
sí,
al fair play. Aquest és un aspecte que, en definitiva, no és la primera necessitat ni d'un equip ni d'una federació, però que està molt ben...
Que tingui visibilitat.
Clar, i jo amb això sempre he sigut un defensor des del primer dia que vaig entrar en la federació. Amb Roche ja em vaig dedicar a portar l'antiviolència, amb Subías per descomptat, vaig fer totes les campanyes antiviolència i xenofòbia. Avui en dia sóc els presidents dels comitès, precisament, d'antiviolència, de bones pràctiques, de bon govern dels clubs, i sobretot d'aquesta promoció de lo que és el futbol base i de lo que és el futbol femení, que és, en definitiva, les coses que a mi més m'han agradat i que, en definitiva, és el que aquests presidents trobaven segurament més mancança dintre dels seus directius.
Ara que parles d'aquestes polítiques de no violència, aquest cartell que, com a mínim, els partits de tercera divisió i primera divisió catalana, ho dic perquè, com sabràs, faig retransmissions a través del canal YouTube de la federació, surten amb un cartellet al principi que posa no violència o tots som un equip.
Correcte. Ara és tots som un equip perquè és la darrera campanya de la federació.
Exacte.
Que és el recolzament del futbol amateur.
Vale. Hi ha una esportivitat màxima, perfecta. Aquí la meva petició, suggeriment, o pots dir, Sergi, no beguis, i no bec, que és, i si imitem el rugbi? I si fem una mena de tercer temps? És difícil. Obligant a fer aquesta salutació als jugadors, un per un, que passin i facin la mateixa cosa que fan a l'inici del partit, mentre el coronavirus ens deixi fer, que ho facin al final.
No d'una manera reglada, però sí que ho pots veure en la majoria dels partits de futbol avui dia. Hi ha molta esportivitat i estem aconseguint un alt grau d'amistat entre els jugadors.
Sí.
I si tu acabes de veure un partit, i tu ho estàs veient
cada
cap de setmana, veuràs que els jugadors, abans de marxar, saluden a l'equip contrari sense que sigui reglamentari, que això és el més important de l'esport, que sigui una qüestió innata del propi jugador de saludar el contrincant. Sempre poden haver excepcions i sempre pot haver-hi algun jugador que, per la raó que sigui, se'n vagi, però el 99% dels jugadors d'avui en dia saluden, es mostren d'una manera esportiva amb els seus rivals i, sobretot, es saluden al final del partit també amb els àrbitres. Jo crec que això és un gran pas que abans no sempre es feia,
perquè la
violència, jo me'n recordo anys enrere amb l'Europa, que les pinyes en el camp eren considerables, però avui en dia hem aconseguit que aquest sigui un dels aspectes que, sense haver d'estar arreglat, sigui una pràctica habitual en els camps de futbol.
Aviam, Juanjo, tema futbol base. Què fem amb els pares? Que jo crec que és un problema del futbol base, que som... Jo he tingut un nen, el meu fill, al Horta, futbol base, quan en tenia 7 anys, i va durar... No va arribar la temporada. Vaig veure el que passava als camps i dic, hasta aquí, fins aquí. Què ens falta? Una o dues generacions perquè això millori? Ens falta més cultura? Ens sobren, que jo crec que sí, crits als àrbitres, ordres als entrenadors, perquè veig els nens que estan jugant un partit i estan atordits, atabalats per les ordres de l'entrenador. Parèntesi, hi ha entrenadors que es pensen que estan jugant la final del Mundial. Tanco parèntesi. Pares i mares que criden als àrbitres, que insulten els àrbitres, i fins i tot insulten els entrenadors, i sobretot atabalen els nens. Sube, sube, baja, baja, venga. Ostres. Perdoni, però miro la butxaca i jo no tinc cap solució. La solució que dono és deixem dues generacions que això ens pugi a tots al nivell, perquè no la trobo. No la trobo. I fa pena, perquè és futbol base.
No, aquí tenim... el que deia ara segurament són coses que són... En el futbol, el més important és que en aquests moments són més educadors els fills cap als pares que els pares cap als fills. I amb això hem fet alguna campanya que no sé si les visques els propis nens s'avergonyeixen d'algunes actituds, que també són minoritàries, d'alguns pares que, en definitiva, no saben contenir les seves emocions en un camp de futbol.
Molt elegant.
Jo sempre he dit, i quan digui això segurament seré el pitjor directiu de la federació, que en el futbol, com els altres esports, els pares no haurien d'anar als entrenaments. Tu portes el teu fill a gimnàstica, sí, el deixes a la porta, te'n vas i deixes que entreni amb els seus companys, amb el seu entrenador, tal. I tu fas natació... En definitiva, els esports és un esport que el fill fa l'activitat i després el vas a recollir o vas sol a casa, en definitiva.
Sí, sí.
En el futbol permetem que els pares estiguin permanentment veient aquesta activitat i, a més, és un lloc de reunió i és un lloc social, perquè normalment als camps també hi ha el seu petit bar, fan la seva xerradeta, i això... que en definitiva podria ser socialment un acte doncs, molt positiu, acaba convertint-se en una mena de polèmica entre els pares dels jugadors que juguen i els pares dels jugadors que no juguen. I els que no juguen pensen que haurien de jugar i els que juguen pensen que haurien de jugar al Mundial, perquè en definitiva el seu fill... I és un problema social que jo crec que en aquests moments estem treballant amb algunes campanyes les quals els educadors són els nens, insisteixo. Jo que havia estat també a trànsit,
vaig ser director de trànsit
durant una temporada, les principals campanyes de prevenció d'accidents de trànsit eren dels fills, que li demanaven als pares posar-se el cinturó. Per què? Perquè a les escoles les campanyes de seguretat viària que es feien o que es fan són tan positives que els nens estan absolutament convençuts dels elements de seguretat que tenen els vehicles. No tant els pares que potser no havien fet aquestes campanyes i que en definitiva s'han trobat que alguns... que ja tenim una certa edat, que havíem pogut anar amb motos sense casc, amb cotxes sense cinturó, o no teníem excessos de velocitat.
I
són els nostres fills que tenen amb aquesta educació viària que ens demanen, que ens aconsellen, que no deixem mai d'utilitzar aquests elements de seguretat. En el futbol, jo crec que acabarà passant el mateix. Conscienciarem tant els jugadors de que els papàs han de ser uns observadors que, en definitiva, disfrutin de l'activitat del seu fill, que només perquè puguin jugar a futbol ja és el gran èxit, que en definitiva aconseguirem que algun dia els pares, que en aquests moments són menys receptius a aquestes polítiques...
Una bona forma d'explicar és gestionar l'atenció.
Correcte.
Pares que es pensen que tenen a Messi, i Messi només hi ha un. En aquest sentit, no sé si... És a dir, hi ha coses que jo, per exemple, em costa explicar, en el sentit de tu compres, que jo no fumo, una capsa de tabac i dius fumar mata. No sé, Juanjo, si seria molt heavy que abans de cada partit, com algunes de les campanyes que està fent la Federació Catalana, és un suggeriment només, sortissin pancartes que diguessin papa, calla.
Bueno, jo crec que no cal,
No
jo
cal?
Crec que ja, sense pancarta molts nens ja ho estilen, perquè en definitiva moltes de les activitats que fem, que es fan en els clubs, ja van adreçades a aquestes polítiques, de que l'entrenador és la màxima autoritat, de que no pot haver-hi violència, ni xenofòbia, ni racisme, ni res en els camps de futbol, que l'esportivitat és el primer, que el company és tan bona persona com tots els jugadors del teu equip, i que en definitiva tot això s'ha de trobar en un camp de futbol on tu ho practiques i quan acabes te'n vas a casa. Que no ha d'intervenir ningú més. S'intervé algun més, que és normalment la gent del públic, s'ha de tallar principalment des d'aquests protagonistes, que són els jugadors. I amb això, sense pancartes, sí que hem fet algun espot, eh? I hi ha espots en què es veu un nen molt avergonyit de les actituds d'algun familiar seu o d'alguna persona del públic.
Mira, això no l'he vist, i m'agradarà veure'l perquè...
Pues ja ho veuràs.
Ho buscaré,
hi ha espots que hi ha nens molt avergonyits de l'actitud dels seus pares. Deixa'm jugar, es deia la campanya.
Deixa'm jugar. M'agrada, m'agrada. També ho podia fer la Federació Espanyola, ara que la Federació Catalana... Pràcticament com sempre, ha tingut bones relacions amb la Federació Espanyola de Futbol,
sí.
Independentment de qui sigui el president, al cap i a la fi és una molt bona font d'ingressos la Federació Espanyola per les territorials.
I tant, i
no
tant.
Ens enganyem, no ens enganyem. Col·lectiu arbitral. Penso que els darrers anys ha millorat especialment la capacitat física dels àrbitres. Jo recordo una de petit al Camp de l'Horta i veure la figura de l'àrbitre, perdó, gordito i el trote, i en un estat, no sempre, però un estat complicat de salut, sortia un terreny de joc a xiular partits. Això jo crec que hem millorat moltíssim.
I no només en la forma física, que també,
sí,
sinó amb el gènere. És a dir,
amb el gènere.
Cada vegada es veuen més àrbitres,
sí,
en el futbol català, en el futbol territorial, millor preparades,
sí,
amb una professionalitat extraordinària i amb una capacitat de fer pedagogia sobre, sí, l'esport i el gènere que a nosaltres mateixos ens impressiona, a nosaltres que estem a la pròpia federació.
Sí.
Sí, el futbol femení està... El futbol i l'arbitratge femení,
sí,
està tenint un boom impressionant, extraordinari. Estem tots sorpresos de la bona acollida que està tenint en aquests moments l'increment de fitxes federatives i l'increment de número d'àrbitres que hi ha en el món del futbol. I per nosaltres, evidentment, és una autopista que deixarem que creixi tant com calgui.
Per què no és president, tu que has estat i ets vicepresident de la Federació Catalana durant 3 etapes concretes? No hi ha cap moment que digui, va, Juanjo, llança't, tira.
Jo crec que si ho feig en aquests moments la meva dona... realment ja diria
no acabis la frase.
Fins aquí
no acabis.
Hem arribat
fins
perquè
aquí.
El compromís federatiu és molt gran,
sí, sí.
Els que ens dediquem a la federació tenim molts compromisos, el president està permanentment les 24 hores del dia,
sí,
dedicat,
sí,
a la federació perquè és que és absolutament imprescindible i jo cada vegada tinc més ganes de dedicar-me a la meva Elsa i menys ganes d'hipotecar el 100% del meu temps amb alguna activitat que m'obligui a estar al 100% dedicat al futbol.
És important donar les gràcies sempre, com donem les gràcies en aquest programa a Banco Mediolanum pel seu recolzament al nostre programa, un banc que fa des de 35 anys i assessora els seus clients perquè puguin assolir les seves fites. Recordeu, Banco Mediolanum t'acompanya durant el teu cicle financer de la vida. Gràcies, Mediolanum, i gràcies, Juanjo Isern, per la teva visita a l'estudi de Ràdio Estel a 50ers a parlar de futbol, de l'Europa, del futbol base, dels àrbitres i de la teva vida i de la teva Elsa.
Un plaer, Sergi, que el que t'entrevista sigui molt més important que l'entrevistat.
Què dius? Què dius? Saps que no. Gràcies, Juanjo. Una abraçada.
A vosaltres.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772. Ahora yo que vine a ser el mundo
que mi latido es. Cuidem el planeta, perquè només en tenim un. Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed... A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
M'explicaries què escoltes quan poses la ràdio?
Doncs sempre acabo posando Radio Estel.
Sempre?
Sempre, segur. Radio Estel, la millor ràdio.
50ers. De dilluns a divendres, d'11 a 12 del migdia, a Ràdio Estel.
Importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre.
Qué bonica és la ràdio. Sí, és Venus in Twitter, qué bonica és la ràdio. La paraula, la entrevista, la conversa. No cal posar cuits pel mig, no és necessari, no és obligatori. No és obligatori tampoc posar sintonies d'aquelles de xumba, 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 ritmo, 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 i posar un disc com algun il·luminado em va fer veure alguns anys. No, no, cada dos minuts tienen que passar coses. Ai, haig de comptar fins a tres per no respondre a aquella persona que, bueno, pensava que sabia molt de ràdio. En fi... Alberto Villagrasa, ¿qué tal? Buen día, buenos días.
Hola, buenos días.
Buen día, ¿cómo estás?
Encantado de estar contigo.
Alberto Villagrasa es, a ver si me acuerdo porque me has dicho antes el título, responsable en temas de seguridad en Cibertec.
Comisión de Ciberseguridad en Funditec. Pero pega, pega.
Comisión de temas de seguridad en Funditec. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ex regidor del Ayuntamiento de Barcelona, ¿durante cuántos años?
13 años en el Ayuntamiento. 8 de Consell en Ciutat Vella y 2 en el Parlament.
Acabaste bien, cansado.
Acabé que yo creo
hastiado.
Que
hastiado.
No, yo creo que la política es una actividad apasionante.
Sí.
Y yo defiendo la actividad política.
Sí.
Sí que creo que el nivel general ha bajado un poco.
¿Un poco?
Un poco.
¿Puedo discrepar?
Sí.
Bueno, el nivel de la política... Bueno.
Sí, y yo creo que antes era mucho más fácil, dentro de la discrepancia, llegar a consensos. Yo creo que había una visión más general de lo que era el servicio público. Mm. Y muchas veces, sobre todo en los ayuntamientos, al final, en los ayuntamientos es que se puede discrepar al final de un 15-20% de lo que
sí.
se aprobaba.
Sí.
Pero la gran mayoría de iniciativas se apoyaban y se votaban por consenso. Y yo, pues bueno, estaba acostumbrado a otro tipo a hacer política. También es verdad que el tema del procés quemó mucho a muchos políticos.
Sí.
Y al final, pues yo después de 23 años decidí de que era una etapa. Yo pienso que la política, pues entrar y salir... Hay gente que se piensa que es para toda la vida.
Sí, 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 sí.
Y yo creo que es bueno entrar y salir, y si mañana vuelves a entrar, pues perfecto. No soy de aquellas personas que cree que cuando sale de política tiene que desproteger la política, al contrario, yo estoy súper agradecido a mi partido, uh-huh. al que defendí, al PP. Sigo militando en él. Estoy súper agradecido de todo lo que he hecho en política, porque es una actividad muy bonita de servicio al ciudadano. Estoy contento de lo que la política me ha enseñado.
¿Sí?
Sí, sí, yo creo que al final, si trabajas en política, aprendes bastante de todo.
Sí.
Yo he tocado urbanismo, he tocado seguridad, sobre todo seguridad, he tocado medio ambiente, pero sobre todo la realidad de la gente. Yo creo que la verdadera política está en la calle, la política municipal.
¿Cuándo vas?
Sí.
Y no cuando vas antes de las elecciones, cuando vas al día a día, porque es lo más fácil, ¿eh? Es ir a pedir el voto, ir al mercado, ir a visitar, vale. Ah. Pero después, en el primer año... Exacto. Segundo año, y más cuando tu partido no gana.
Exacto, hay que estar 4 años en la calle, porque al final, quien te vota es el ciudadano.
Sí.
Y tú lo representas, te ha votado, ¿no?
Sí.
Y por lo tanto es estar en la calle. Y yo soy de los que piensa de que antes de ser diputado en cualquier asamblea, parlamento, congreso, tienes que haber pasado por un ayuntamiento.
Sí.
Sí, porque al final ves la realidad de la política.
Ir de menos a más, ¿eh?
Y de menos a más, y saber que cuando estás en un parlamento o en un congreso, cuando estás negociando una ley, no es algo etéreo. Sino lo que tú vayas a aprobar con esa ley va a afectar al ciudadano. Va a afectar al de la cafetería,
claro.
A la vecina del quinto, al de la frutería, al del banco, al del kiosco. Y eso, si tienes una visión o una experiencia de política municipal... es mucho más fácil no perder esa visión.
Y más cercana y más humana. Ejemplo,
sí.
La ley del tabaco, que creo, no sé si fue con Aznar o Zapatero.
Yo creo, ostras, ahora me dejas así, pero yo creo que fue con Zapatero.
Zapatero.
Pues creo, ¿eh?
Yo era de los que pensaba que la gente fumará igualmente, la gente fumará igualmente en restaurantes y el dueño hará la vista gorda. Y de verdad que notar el humo del tabaco en el interior de un coche... con alguien, sea familiar o no, en mi caso por suerte no ha habido, o en un restaurante que entrabas y decías ¡qué peste a tabaco! En estudios de radio, de televisión, o sea, madre Dios, pero ¿cómo es posible entrar aquí y aspirar tanto humo? Yo estaba convencido que esto Se iba a aprobar, se aprobó. Yo, pero la gente... El poder popular y nada, ¿eh? Nada es nada, ¿eh? Nada, no. Me refiero que lo normal es ver a un bar... Ver en un bar gente que está fuera fumando.
Sí, sí, sí. Ahora que hablabas esto de los estudios, yo me acuerdo de pequeñito, ver a Balbín fumar en la clave.
En la clave,
claro. Yo me acuerdo perfectamente sí. De esto.
Sí.
Pero no, yo creo que, pues esto, al final, el tema del tabaco es un tema de salud pública.
Sí, sí.
Yo estaba, es que ahora no me acuerdo con qué gobierno se aprobó, pero yo acuerdo que estaba totalmente a favor de que se aprobase.
Sí.
Porque al final es un tema de salud pública. Yo lo del tabaco no lo entiendo, son aquellas cosas... que fabrica el hombre solo para autodestruirse, porque no tiene ningún beneficio propio.
Ninguno. Ninguno.
O sea, beneficio cero. Porque puedes decir, bueno, el vino es alcohol, sí, pero tomando vino con la comida va bien para la circulación.
Sí, claro, sistema cardiovascular.
Cosas,
sí.
Pero el tabaco, por ejemplo, no tiene ningún beneficio. O sea, es cero.
Y lo inventa por un vicio,
sí, porque
es un vicio, es un gesto instintivo que puedes llegar a hacer, etcétera, etcétera. Sí, sí, es una buena reflexión esto, es una buena reflexión. Pues me equivoqué y la gente ha respetado bastante, no solamente eso, sino que estas leyes, por ejemplo la del tabaco, se van derivando y ya empiezan a instalarse en recintos deportivos. El Camp Nou creo que ha prohibido fumar. No está el tiempo, no están los días ahora para hablar mucho de lo que pasa o no en Camp Barça, es verdad, ¿vale?
Como peligro se te escapa la sonrisa.
Sí, no. Es que el campo del Español, por ejemplo, lo que no se puede hacer es... No se fuma en la ciudad deportiva, Dani Jarque, San Adrià de Besòs, pero sí que es veritat que yo això ho he vist, en tot el recinte de la ciutat esportiva no es pot fumar, però jo he vist moltes bolillas, muchísimas colillas allí, pues, en la terracica de fuera. Sí. Ahora está el proyecto de impedir fumar, y me parece bien... en el interior del estadio. Vas con tu hijo, vas con alguien y te tienes que empasar tot el fum del puraco que tiene la persona que está delante tuyo. Y lo siento mucho, pero podrá ser usted mismo.
No, pero es que aparte es un contrasentido. O sea, ir a ver un espectáculo deportivo y permitir fumar dentro del recinto deportivo. O sea, no tiene ningún sentido.
Es absurdo. Total, que si me quiero meter en política, me recomiendas que primero Sergi, de menos a más. Que empiece por el barrio, igual.
Sí, yo recomiendo empezar en el mundo municipal para ver y tocar el problema real de la gente, que es desde que no te va el alumbrado público a que no va a la recogida de basuras, a que hay un problema de seguridad importante en la calle, o simplemente que el parque infantil que está al lado de su casa pues no lo limpian de forma diaria.
Vale.
Pero al final todo eso afecta en la calidad de vida del ciudadano. Y si... Teniendo esta visión municipal en política, ganas mucho a la hora de intentar pactar una ley en una asamblea, en un parlamento autonómico. A mí me pasó cuando era diputado del parlamento, cuando tenías que negociar leyes, pues yo daba esa visión municipal y digo, ojo, que lo que estamos aquí hablando, esto lo afecta en el día a día a la gente.
¿Y qué te decían?
No, bueno, pues ahí vas discutiendo y algunos que habían pasado por el ayuntamiento lo entendían más.
Sí.
Y otros que habían llegado directamente a un puesto de diputado en la lista, pues bueno, no lo acababan de asimilar. Por eso yo creo que es bueno que en política se vaya poco a poco. Y yo creo que es una profesión, ha de ser una profesión, ha de estar bien pagada. Y además hay que tener gente preparada. Y preparada quiere decir, yo no solo en formación, sino también preparada a nivel político, que ha empezado desde abajo y que sabe lo que es la política real, que para mí es la municipal, es puro y duro.
¿Te ha de gustar mucho? ¿Ha de ser incluso hasta vocacional? ¿O puedes meterte porque...?
Es vocacional.
Sí, no.
También hay gente que se puede crear política, y perdón la expresión, y puede estar 4 años tocándose las narices. Pero no es lo normal. Yo puedo decir que la gran mayoría de políticos que he conocido, de todos los partidos, la gran mayoría, son personas responsables, grandes trabajadores, que hacen sus propuestas que no las puedo a lo mejor compartir, pero sí que es verdad que la gran mayoría trabajan. Cuando aún uno ve una asamblea, un congreso, o el parlamento, y que no hay gente en los asientos, y dice, no están trabajando, están en el bar. No es verdad.
No.
La gran mayoría están... haciendo reuniones con entidades, en comisiones, con plataformas de vecinos, con plataformas de
comerciantes. Cuando vemos ese plano general del, sobre todo, que es el que más asusta, Parlamento Europeo, que es aquel gran medio donut, donut de nada, es gratis, medio donut vacío, claro, la primera lectura que hacemos es, cada uno tiene 4 secretarios y no van allí en ese momento.
No, pero la gran mayoría están siempre con alguna reunión o preparando una ley, preparando una intervención. No están descansando, no están en el bar tomando un gin tonic, no es verdad.
Sí, vale, bien para saberlo. Tú siempre has tenido, Alberto, una muy buena prensa con miembros de otros partidos. Siempre ha sido bastante respetado, ¿eh?
Bueno, yo creo que al final... ¿Sí, eso dicen?
Sí.
Yo creo que al final has de poner a las personas por delante de las ideologías. Porque al final tienes que tratar con personas.
Sí.
Y si tratas a las personas por lo que son, sí, pues puedes llegar a acuerdos. O puedes discrepar, pero puedes hacer que el motivo que sea en el cual tú puedas discrepar,
sí,
no sea tampoco un motivo de conflicto. Yo no acepto lo que tú me propones, te voto en contra y seguiré proponiendo lo que yo creo que es, claro, pero siempre en el respeto. Y al final, cuando una persona de otro partido pues trabaja y cree lo que hace,
sí,
es tan legítima su ideología como la mía,
sí,
y por lo tanto es igualmente respetable. Y yo creo que al final lo importante en democracia es poder hablar, es respetarse, siempre dentro del marco que te marca la ley.
Sí, sí, claro.
Pero respetar y hablar y dialogar y votar. Y al final, pues los resultados son los que son. Si ganas, bien. Si no ganas, es lo que hay. Y a seguir trabajando.
¿Por qué se ponen tan contentos los miembros de un partido cuando su partido gana?
Hombre, porque la...
¿Pero pueden tocar más poder? Porque al final...
No, porque al final de la política es querer gobernar para transformar la sociedad en base a lo que tú crees que es bueno para la sociedad.
Pero ¿no sería más cómodo para un político decir, oiga, mire, yo, si veo una parte de la población que quiere esto, pues yo lo hago?
Ya, pero eso es complicado, porque sí, al final te puede venir una plataforma de somos una plataforma de vecinos y queremos A.
Sí.
Bueno, pero al final, ¿qué capacidad de representación tienes?
Ya, claro.
Y si yo gano las elecciones, es porque he ganado las elecciones con un programa electoral, y los vecinos o los ciudadanos me han dicho que
quiere que cumplas esto.
Que yo cumpla con este programa electoral.
Pero a los 10 minutos estás pactando con el vecino.
Porque al final, si no tienes mayoría, tienes que pactar y tienes que dialogar. Entonces tienes que...
Esto es la política.
Claro, tienes que ir cediendo, unas sí, cosas tú ya se aprueban, otras no,
sí,
y vas
sí,
haciendo.
Sí. Claro, entiendo. Tú has sido dos legislaturas, creo que me has dicho, regidor de Seguridad de Ciutat Vella.
No, estuve dos mandatos de Consejo de Distrito en Ciutat Vella.
Consejo de Distrito.
Sí,
¿esto
distrito
implica tener la alarma a cualquier hora de la noche? ¿Te implica mucha incomodidad?
No. Yo estuve dos legislaturas de Consejo de Distrito y luego tres de concejal adscrito a Ciutat Vella y llevando seguridad. No es un tema de alarma.
¿No?
A mí, yo crecí entre el barrio de San Antonio y el Raval.
Bueno.
Y por lo tanto, para mí era, vamos...
Jugar en casa
y a gusto. Y es verdad que es un distrito y un barrio complicado.
¿Cada vez más?
Ahora es peor que antes. Yo creo que el problema... Habíamos tenido, haciendo un poquito de historia, habíamos tenido...
Sí.
Yo me acuerdo, además, de chiquitín, problemas muy, 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 muy grandes en el Raval, por ejemplo. Sobre todo en Ciutat Vella, ¿eh?
Sí.
En los 80, con el tema de la heroína.
Sí.
Me acuerdo, bueno, yo me acuerdo que iba por la calle y veía, me acuerdo haber visto personas en el suelo con el pico dentro, sangrando.
Sí.
Yo lo he visto.
¿Y ahora también?
En los 90.
Sí.
Bueno, pues dentro de los problemas que había, se solucionó bastante.
Jocs Olímpics van a ayudar molt a fer...
Mucho. Empezó a generarse un poquito también ya de problemas sobre los 2000, vino sobre todo por los puntos ocupas, San Pere Més Baix, Calle Princesa,
sí,
pero bueno, lo que era la seguridad ciudadana estaba más o menos aceptable.
Sí.
Entonces cuando llega Colau, la alcaldesa, se presenta un programa electoral, yo lo he leído, que era una hoja de ruta para intentar desmantelar una parte importante de la Guardia Urbana de Barcelona, y empieza pues a generar una sensación de que aquí pues se puede hacer de todo. Y es verdad que es cuando se degenera toda la situación de seguridad en Ciutat Vella y que luego se va expandiendo por unas partes de Barcelona. Y es simplemente pues porque cuando un policía ve que sus mandatarios o su máximo mandatario no le respalda, pues hay un problema. Hay un problema de respeto institucional a tu policía, un problema de sentirte respaldado por el poder político, un problema de intentar no ejecutar algunas ordenanzas municipales, y eso pues va degenerando poco a poco en el todo, ¿vale? Esa es la teoría que tenía, bueno, la que aplicó Giuliani en Manhattan,
sí,
de los arterios gestales rotos, de que si sí, tú vas dejando de degradar una zona,
sí,
al final se degrada de verdad,
claro,
y el pequeño acto de incivismo acaba provocando grandes situaciones de inseguridad. Y es lo que ha pasado en Ciutat Vella y en Barcelona en general.
¿Te sientes afortunado en que no te toque vivir como político esta etapa?
No. Yo creo que al final, cuando eres político, vas a asumir todas las etapas que te tocan, las buenas y las más complicadas.
Pero ya no te toca. Ahora que es complicado, ahora ya dices, bueno, a mí yo...
Bueno, yo me tocó la época final de Colau, que era muy complicada.
Sí.
Bueno, es... digamos que era complicada.
Sí.
Y yo creo que, por suerte, ahora en el ayuntamiento hay un concejal de seguridad, que es Albert Batlle.
Hombre.
Que es una persona que conoce la casa.
Sí.
Que sabe de qué va el oficio. Que es una persona que tiene los cuerpos y fuerzas de seguridad. Me parece una persona, sin ser de mi partido, es
sí,
del Partido Socialista, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Me parece una persona muy respetable, que guarda las formas y que sabe lo que es mantener el orden y creer en su policía, y que está intentando mejorar las cosas. Y yo creo, una opinión personal, es que yo creo que debe chocar con la alcaldesa en muchos temas, ¿no?
¿Pero no lo fichó ella?
No. Ah. Él entra con el pacto del PSC, porque es del
vale,
PSC.
Vale, sí, sí.
Y bueno, yo creo que al menos Guardia Urbana ahora se siente un poquito más respaldada por el regidor que tiene.
Claro.
Pero la alcaldesa, la verdad, es que ha sido un insulto permanente hacia su policía.
Yo recordo haber entrevistat moltes vegades Albert Batlle quan era regidor d'esports, bueno, Jocs Olímpics, etc. Pegamos un saltito, poing, y tú ya te alejas de la política y te vas a la vida, a la empresa privada.
Uh-huh.
Este salto es reciente.
Sí, yo iba pensando, pues eso, de dar un paso al lado. Seguir apoyando a mi partido.
Sí, 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 sí.
Porque al final la ideología es... Esa es un partido por ideología. Hay gente.
¿Eres de aquellos que si me lo pide mi partido volvería? O de, vale, vale, ya me lo ha pedido,
no,
ya lo he hecho.
Yo no, ya lo he hecho.
Hasta aquí.
Yo lo he hecho.
Adiós.
Si unas elecciones necesitan que vaya de apoderado, pues lo haré. Y si sí, quieren una opinión, pues también.
Sí.
Yo les ayudaré. Pero...
Hasta aquí.
Hasta aquí. Hasta aquí, y ahora, pues bueno, hace tiempo que, pues eso, que estaba planeando o pensando en dejar la actividad política, y uno es por el nivel, que yo creo que ha bajado, y la otra, pues porque, por mi familia, ¿no? La política te absorbe muchas horas,
sí.
Yo tengo dos hijos pequeños, y a mí me apetecía estar más con mis hijos, ¿no? Entonces, bueno, surgió una oportunidad de estar con Funditec como comisionado de ciberseguridad.
Perdón, ¿qué es Funditec?
Es una fundación que se dedica al desarrollo tecnológico, que tiene una rama importante de ciberseguridad y que estamos intentando desarrollar un proyecto global sobre ciberseguridad en España. Global quiere decir el servicio, la formación, el desarrollo y la investigación, porque actualmente cuando habla alguien de ciberseguridad,
¿sí?,
lo único que piensa es en su ordenador.
Y el móvil. Sí, sí, sí.
Su ordenador y el móvil.
Pero estoy convencido que estamos súper vigilados.
La ciberseguridad te ha venido para quedarse y aparte cada día estará o será más necesaria para todo el mundo. Nos afecta a nuestro ordenador, nos afecta a nuestro móvil, nos afecta a la domótica, por ejemplo.
¿También?
Sí, aquellos que tienen la domótica... que va por wifi,
¿sí?,
¿no? Que dice, enciéndete luz, ¿no?
Sí, esto lo tengo yo en casa. No sé si me ayuda mucho para hacer ejercicio físico, pero lo tengo.
Pero, ¿tienes conectada la domótica a la alarma? No lo digas, por si hay algún mal escuchando. Pero si tienes conectada la alarma en la cámara, en la domótica, si yo te hackeo el wifi, te quedas sin alarma y te quedas sin videocámara de vigilancia.
Tengo un bate de béisbol que...
No va con wifi,
ya te lo digo yo. Tengo un buen bate de béisbol,
pero,
te digo eso.
Pero me refiero a que la domótica...
La tontería.
Hay que la ciberseguridad...
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, el terrorismo yihadista actúa mucho por redes.
¿Ah, sí?
Mucho en la captación, en la difusión de mensajes.
Pero todavía, Alberto, todavía hay gente joven o no joven que se deja abducir por mensajes del mundo yihadista.
Hay de todo. Hay un libro muy bueno de una periodista francesa, que si no recuerdo mal el título se llama La piel del terrorista, si no me equivoco, ¿eh?
Sí.
Que ella intenta hacer un trabajo de investigación, intentando conectar por internet con un reclutador que estaba en Siria.
Sí.
Y pasan un mes y al final se lo dejó, dice, porque esto es tremendo. Y al final casi llegan a detectar desde Siria dónde está ella para intentar ajusticiarla. Y creo que al final,
¿para intentar ajusticiarla? ¿Qué quieres decir?
Porque detectan que era una farsa, que era periodista y que le estaban tomando el pelo.
¿Y ajusticiarla quieres decir matarla?
Pues se supone.
Sí, sí.
Y ella al final tiene que cambiar de identidad, tiene que cambiar de nombre. ¿En qué más nos puede afectar la ciberseguridad? Por ejemplo, un niño jugando a una videoconsola. Si un niño juega una videoconsola online, el que está detrás puede decir que se llama Pepito, que tiene 9 años, y es mentira. Y estoy intentando saber a qué hora no están tus padres en casa, porque puedo ser un pederasta o puedes ser un ladrón. Y quiero saber a qué horas tú te has ido. Y mientras voy jugando contigo, te saco información. O, por ejemplo, el famoso Alexia. El famoso Alexia capta todo lo que dices. Pues capta todo lo que dices, incluso cuando tú no le hablas. Cuando tú no le hablas, todo lo que se habla alrededor, Alexia todo lo capta.
Claro, se explica que cada día recibamos correos electrónicos de, si estoy hablando contigo, de acuarelas. Acuarelas, acuarelas. A ver si lo oye bien. Alexa, acuarelas. Mira, si alguien tiene la radio puesta en casa, yo digo, Alexa, enciende la luz. Ahora mismo, igual se encienden en muchas casas de
Cataluña. Sí,
sí. Alexa, apaga la luz. Ya está.
Ah, y si alguien te coge pues esa base de datos que está creando Alexa, pues claro, tiene una información sobre ti brutal. Entonces, la ciberseguridad no es solo te afecta al móvil o al ordenador, está afectando a todo nuestro entorno. Y nuestro entorno es seguro, pero cada vez tiene que ser más seguro. O sea, te puedo explicar otra barbaridad.
Ay.
Y para no dar ideas, pero por ejemplo, todos esos coches inteligentes que pueden conducir solos, que van por wifi, con un ordenador. Claro, si yo soy un malo, puedo hackear ese coche y puedo provocar un atentado con el que va dentro. Entonces, la ciberseguridad no es algo ajeno a nosotros. Es que está presente y va a ser cada vez más necesario.
¿Y tú crees que, como nos dicen o como hemos oído en alguna ocasión, estamos súper vigilados, que hay cámaras en muchas más partes de las ciudades o pueblos, localidades, de las que pensamos? Que no, a veces te llaman por teléfono, perdón, ¿me puede dar sus dos últimos números del DNI para verificar la ley, esta ley de protección de datos? Digo, mire, precisamente por protección de datos no le doy los dos números.
Claro.
Es que no le puedo facilitar información. Pues no me la dé.
Claro.
Ya, pero es que usted tiene una duda con el banco. Oiga, envíeme un correo electrónico, un certificado, un burofax. Y así vamos, cada día, pero si vas de buena voluntad, te puedes quedar desnudo porque das todos tus datos.
Todos.
Todo.
Todos. Hay gente que no se da cuenta y expone a sus hijos en las redes públicas.
Esta es otra.
De forma exagerada. Yo puedo colgar una foto de mis hijos de forma muy puntual y no verás muchas de mis hijos en mis redes sociales.
Ninguna de mis hijas.
Alguna muy puntual porque es un día muy especial.
Sí.
Pero hay gente que los expone continuamente.
Y esas fotos
luego se han encontrado en otros foros. Otros foros de menores.
Es muy peligroso, es muy peligroso.
Claro.
Yo recuerdo tener un vecino que es... es que vive debajo de mi casa. Que tiene un cargo importante en el COS de Mossos d'Esquadra.
Uh-huh.
Y un día que ponía fotos en esta... Bueno, en el propio WhatsApp, que tiene una funcionalidad para ver fotos tipo Instagram, me decía, Sergi, fes el que vulguis, però això és molt perillós. ¿Por qué? Dice, home, sobretot perquè tu ets una persona pública, no famosa, pública. Jo no soy famoso, jo soy conocido. I em deia, et faries creus de la gent que està, persones, habitualment homes, més que dones, que estan davant d'un ordinador les 24 hores al dia, a una habitació, sense dutxar-se, i fent el que tu ni t'imagines amb les fotos dels teus fills.
Sí, sí.
I des d'entonces, hace 3 anys, igual colgo una foto por el cumpleaños i jo què sé, pues Mi hija Claudia hizo 15 años el año pasado. Puse una foto de cuando tenía 3. No sé bien por qué las ponemos, ¿eh? Porque todo el mundo nos va a decir, qué guapas, qué tal, se parecen al padre, a la madre, qué bien, qué bueno. Ya lo sabemos. Que nos regalen los oídos nos gusta a todos.
No, pero puedes poner una foto porque quieres compartir un momento de alegría con la gente, que eso está bien. El problema es cuando hay gente que
constantemente
cuelga todo el verano en la playa con el niño en bañador y esa foto al final acaba en otros foros. Y eso ha pasado. Es peligroso. Y al final la red es muy buena. Nos ayuda mucho.
Sí, sí, ayuda.
Nos
sí,
faltaba sí. Muchas campañas de concienciación, campañas para mentir a la gente de cosas que se pueden hacer, que no se pueden hacer. Porque muchos ataques al final de la red vienen porque dejamos brechas abiertas. O sea, no pensemos que es un informático que está todo el día ahí atacando una base de datos.
Que están.
No, vienen muchas veces porque nos dejamos el correo abierto, porque a base de lo que se llama ingeniería social, yo consigo sacarte o intuyo cuál es tu correo y tu contraseña.
Sí.
O sea, y entonces hace falta mucha concienciación y formación en la gente de que no debe tener miedo.
Miedo no.
Pero que sea consciente. Exacto. Incluso, por ejemplo, ayer estaba en una conferencia. Decían que tanto Google como Apple no quieren que sus usuarios estén todo el día enganchados.
¿No?
No, porque decían, claro, dice, al final si estás enganchado 24 horas, te transformas en, entre comillas, una persona enferma. Dice, yo no quiero clientes enfermos.
Claro.
Incluso ellos, dentro de sus dispositivos, hay un programa que tú lo activas y te dice las horas que has estado dentro del móvil.
Sí.
Y es para que tú sepas que no puedes estar 24 horas enganchado al móvil.
El iPhone me lo dice, ¿eh? Tiempo de cada domingo por la noche, dice, ha estado usted esta semana tantas horas, tantos minutos.
Y es para precisamente porque al final, bueno, las empresas las crean personas.
Sí,
y las personas, porque aunque sean empresarios, no son mala gente, al contrario. Quieren que tú uses el dispositivo, pero que uses el dispositivo de forma responsable.
Sí. Bueno, amigos de Apple, ya sé que es difícil que me escuchéis, pero es possible que jo us demani, ja que activeu aquest xip que envieu regularment a persones quanta duració del mòbil teniu durant la setmana, durant el mes, podíeu activar el xip de FM, freqüència modulada, que encara ens agrada, que és molt maco, i si ja ho teniu, si un iPod de Apple ja ho té, i un iPhone també, tant costa acabar de soldar, ponerle una puntica d'estanyo y que funcione y tengamos FM en muchas radios, bueno, al final la escuchas igualmente, pero gastando datos. Ya me he quedado a gusto, ya está. Es una reivindicación que llevo años, y no entiendo por qué Apple dedica a unos aparatos sí y a otros no. La FM, que es gratis, y es preciosa, porque al final la radio es la radio. Entonces, este tipo de campañas y avisos, Alberto, ¿quién debería hacerlo para ti?
Bueno, las instituciones hacen.
¿Sí?
Pero yo creo que hace falta, muchas empresas privadas también hacen, pero yo creo que hace falta campañas más continuas, que lleguen más a la gente.
¿Pero por parte de quién?
Por parte tanto de la administración como por parte de las empresas.
¿Más y mejor?
Posiblemente que llegue mejor.
¿A los niños?
A todo el mundo. A los niños, pero a los padres, para que hablen con los niños. Porque al final el niño juega.
El padre está comiendo en un restaurante y para que el niño se calle, anda, toma la consola y calla.
Eso es lo peor que puedes hacer.
Sí.
O sea, en mi casa, cuando comemos y cenamos, no hay un móvil en la mesa.
A partir del postre, sí.
Bueno, ahí intentamos que no, pero...
Sí, entiendo.
Dicen que, por ejemplo, un niño puede tener un dispositivo entre 5 y 12 años, entre 1 y 2 horas al día.
Sí.
Más, porque eso lo puede relajar, pero más...
Ya
le puede llegar a crear estrés. O sea, lo que antes le podía relajar, si sobrepasa un determinado tiempo, le puede causar estrés.
Es curioso la ecuación, ¿eh? Unos padres que quieren un niño para quererlo, para cuidarlo, para darle sentido a la vida, y a la mínima molestia, toma y calla. Toma el móvil y juega.
Yo recomiendo, yo con mis hijos, ¿eh?
Sí.
De que hagan muchas actividades extraescolares.
Aquí, sí.
Y a poder ser de movimiento físico, de deporte.
Ai, Deporte, gràcies. Gràcies, mil gràcies per venir un dia més a viure amb nosaltres aquesta edició de Cinquenters. Família, demà serà un altre dia. S'acostuma a dir, ho farem millor. Home, intentarem, que serà difícil. Afortunadament sí, però procurarem que tingueu un gran dia.